El matí amb Mireia Sanz.
La celebració de la Setmana Santa és eminentment religiosa. De fet, fa una estona repassàvem les activitats que s'han previst a la ciutat, com ara el Via Crucis del centre o la processó de Campuchaner. Però la passió religiosa s'estén a la societat i, sobretot, la gent jove segueix els preceptes de la Setmana Santa i viuen la celebració d'una manera intensa. Avui hem volgut organitzar una tertúlia, xerrada, conversa amb tres joves sabadellencs que, si més no, sí que la viuen intensament. Un d'ells, segurament la veu us sonarà, tot i que fa un temps que no ens acompanya a les tertúlies, però havia estat tertúlia nostra, el Marc Barrades, 23 anys, estudiant de Dret i de Ciències Polítiques. L'edat l'he encertada?
No ben bé, 22, els 23 22. Els faria el 2 de maig, em voleu felicitar, doncs
val,
estic obert.
Val, doncs llavors, aquí un petit error, 22 a punt de 23.
Sí, però ho has fet molt bé.
I vinculat a la Puríssima.
Sí,
perfecte.
I tant.
El Miquel Saló, 19 anys,
sí,
de la parròquia de Sant Feliu,
exacte.
Estudiant de Teologia i d'Enginyeria Agrícola.
Sí, sí.
Ja m'explicaràs com es caça, tot plegat. I la Gemma Segura, de 31 anys, de la parròquia de Sant Vicenç i mestra.
Professora,
perfecte. Com es viu la Setmana Santa des d'un punt de vista religiós, allò, quan ho sents, quan ets catòlic i practicant, com la viviu? És una època que també sou dels que marxeu i feu 4 dies de vacances, o és una època molt important com per marxar i és més de recolliment?
Jo crec que hi ha una mica de tot, Vull dir que hi ha catòlics practicants que aprofiten i marxen també de vacances perquè és com s'ho poden combinar i segurament també intenten doncs, que allà on vas almenys hi ha parròquies i per tant també pots fer...
Combinar-ho, no?
Pots combinar-ho, Vull dir que això, el gremi de l'església és ampli i certament ens ho permet. Jo com a mínim, personalment, normalment em quedo aquí a Sabadell i participo a la meva parròquia, que és la Puríssima, o també he anat altres anys a Sant Fèlix i segueixes els oficis de la Setmana Santa, el Dijous Sant, Divendres Sant, la Vetlla Pasqual del dissabte. Sí.
Ara ens posareu una mica allò, el dia
de... una miqueta cada
exactament
cosa,
exactament,
no?
Què sí. És el que hauríem de fer segons la tradició cadascun dels dies. Miquel, en el teu cas, i tenint en compte que la part aquesta d'estudiant de teologia, com es viu una jornada, uns dies com aquests?
Doncs així, sí, recolliment, pensant una mica què és el que es viu, però es pot fer tot arreu, anar a la muntanya, a la platja, sempre pots recollir on sigui, i així és, hi ha parròquies a molts pobles i ciutats, i aleshores allà també et pots recollir i pensar el que estàs vivint. Sí.
Gemma.
Jo altres anys havia anat a Pasqua Joves, o així, que són colònies que s'organitzen per joves, no? En colònies, pròpiament dit, no? I se celebren, fan tots els oficis també allà, i se celebra. Aquest any he aprofitat per marxar els primers dies i després doncs em quedo aquí i celebro els oficis que queden aquí.
Uh-huh. Anem a repassar una mica els oficis. El dia avui és un dia ja pròpiament de Setmana Santa, no és un dia de Setmana Santa, tots et miren a tu,
El projecte teòleg.
Miquel, ho tens, tots estan mirant a tu, perquè clar, avui parlàvem a la tertúlia d'actualitat i els tertulians deien, els de segona joventut, diguéssim, els que estan prejubilats, deien, abans el dijous a mitja jornada festa, no? Ja començava la festa, per què?
Bueno, és el moment en què el senyor doncs, amb els seus deixebles celebra la Pasqua jueva, i aleshores allà passen moltes coses que són molt importants.
La Pasqua jueva?
Sí, clar, els deixebles eren jueus i aleshores celebren la festa jueva, que és la Pasqua, és una festa molt important. I allà doncs, els cristians creiem que el Senyor és el moment que institueix l'Eucaristia, que és per nosaltres molt important, que diumenge ens reunim i celebrem el diumenge l'Eucaristia, no? Llavors allà seria la primera. Aleshores, per això també és un dia molt,
clar,
molt important.
La primera Eucaristia vol dir el primer moment del repartiment del pa, no?
Exacte.
I del vi, no?
Sí, senyor.
Sí.
Vaig bé. Perfecte. Val.
El Sant Sopar, no?
Sí.
El Sant Sopar també és el dijous.
Exacte,
és el moment.
Sí, el Sant Sopar, el senyor, com li vulguin dir. Sí.
Aquest és el primer moment, la primera Eucaristia, hem quedat, de concepte, val.
I a més, aquest gest no molt simbòlic que va fer Jesús i que representa a les parròquies, doncs, a la celebració d'avui, en aquest cas el mossèn, doncs, renta els peus d'uns certs feligresos, és una certa tradició, no? I aquest rentar els peus, si ho posem en el moment de l'època, home, té una certa rellevància que Jesús renta els peus de deixebles, quan en aquell moment la llei establia que eren els esclaus i de les cases qui rentaven els peus, i que ell faci aquest gest de tanta humilitat, doncs també és un... és simbòlicament és molt potent, com a mínim.
Aquest és el tret de sortida. Llavors, divendres sant, aquest dia sí que el veiem com a festiu, divendres què és el que passa?
Doncs divendres agafen el senyor després del sant sopar, el dijous al vespre, i se l'emporten. L'agafen pres, perquè els jueus no estan d'acord amb el que diu, perquè en principi doncs es trenca les tradicions jueves i no els hi fa por que Jesús faci revoltes i no els acaba d'agradar i deixa matar-lo. Aleshores, hi ha un dels 12 deixebles que el traeix, que és Judas Iscariot.
Això és clar que fem el divendres, no?
se l'emporten per matar-lo. I el divendres és quan el maten.
Per això hi ha el Via Crucis, no?
Exacte.
Que és el que se celebra, doncs, en aquest cas, ara parlàvem, divendres al matí a Sabadell. Llavors, dissabte
Jesús mor, està mort. Aleshores, és un dia, sobretot, doncs, de recolliment, és un dia de molt de pena, no? De fet, a les esglésies es tapen moltes imatges, perquè, Jesús ha mort, no és com molt, molt fort.
I és una jornada com més dura, no?
Sí. I és quan diumenge, dissabte al vespre, els cristians creiem que Jesús ressuscita.
Ah, la resurrecció és dissabte al vespre.
Sí. Per quan no se sap.
No se sap,
Diumenge al matí ja no hi és, perquè el dissabte els veus és el sàbat, que han de descansar. Aleshores, ells no fan res aquell dia perquè estan descansant, i és diumenge al matí d'hora quan les dones van a veure el sepulcre i està buit. I aleshores, doncs, els cristians fem la vetlla pasqual el dissabte, al vespre, a les 12, i celebrem que Jesús ressuscita.
Sí. La celebració normalment és bastant de joia, és una certa alegria, perquè després d'uns dies més de recolliment, de pena, de tristesa, no? Doncs per nosaltres, pels cristians, clar, és molt important la figura de Jesús, llavors Jesús és mort, però que aquest dia ressuscita, que per nosaltres té molta importància. Llavors la celebració, normalment moltes paròquies, per exemple, toquen les campanes també, tornen a cants de glòria, de joia.
I a tots aquests actes de misses i doncs, d'oficis que es facin, la mitjana d'edat s'acosta a la vostra o s'acosta més aviat a aquests de segona joventut que deies abans?
Sí, més aviat és aquesta, la segona joventut, perquè costa bastant trobar gent jove a les parròquies. Més aviat ens ajuntem tots, ens coneixem tots també, ara aquí venim de tots de parròquies diferents, però bueno, amb el Miquel potser no ens coneixíem tant, però ja hem lligat caps, ja, en un moment hem dit, sí, ens coneixem, hem coincidit en algun lloc, no? I això, normalment ens ajuntem perquè costa molt trobar joves i que estiguin compromesos amb la parròquia.
I per què creieu que passa això? És a dir, per què a dia d'avui el fervor religiós no ha arrelat en la gent jove? Ho considereu, una banda, per què? I l'altra, si ho considereu preocupant, en certa manera, no? O un símptoma de que alguna cosa està canviant?
Sí, fas la pregunta aquí del millor que
s'ha de fer.
Sí, no, que hi ha més joves a les parròquies, com a mínim les del nostre entorn, de la nostra cultura més propera, sí, és veritat, jo crec que sí que és evident. El per què, primer, home, vivim una societat que cada vegada és més secular, per tant, i el pes de la religió en general s'ha anat perdent. Les noves generacions, doncs, cada vegada ho viuen més, les famílies cada vegada ho viuen més, els meus avis, els meus pares menys, per tant, el que arriba als fills a vegades costa. Per tant, hi ha una part d'això. Que si és preocupant, és preocupant en tant que el relleu generacional a les parròquies, doncs, cada vegada serà menor i veurem de veure com ens organitzem a nivell de parròquies perquè en serem menys, això sí que és evident. Però i el per què passa? La religió, sí, és veritat, d'alguna manera s'allunya a vegades de la vida de les persones i alguns discursos, és a dir, i el que rebem moltes vegades els joves de la religió no són inputs superpositius. A vegades perquè no sabem explicar certes coses amb certes polèmiques, i a vegades perquè els mitjans no acompanyen amb tot, no? Llavors, i perquè des del meu punt de vista també jo com que sóc cristià i ho visc amb una certa amb il·lusió, orgull i m'estimulo també a l'Església, doncs també em permet ser crític. Jo sóc conscient, per mi, del punt de vista, i l'Església, tot i que es diu que és una institució molt d'ordre, per mi és de les institucions també més anàrquiques, perquè hi ha una gran varietat de moviments dins del seu sí. Llavors, jo que tinc una concepció bastant progressista dins de l'Església, per dir-ho així, que s'han de fer molts canvis i que segurament, a vegades, si no es fan, costa caçar-ho amb la mentalitat dels joves, amb la mentalitat dels joves. Ara fins fa no gaires mesos va fer un sínode a Roma dels joves, precisament, i per tant es van reunir els cardenals de diferents diòcesis de tot el món per parlar dels joves, i allà reflectien amb cert encert amb molts dels seus aspectes quines preocupacions tenen els joves, que passa és que de moment s'ha fet un diagnòstic. Com evolucionem, doncs veurem.
I després que el món és molt gran, i si mirem a Europa potser que està més vella o més, però si mires Àfrica, Àsia, clar, ja tu quan parles amb gent i dius, no, si la meva parròquia està sobre gent jove, sí, clar,
l'Europa és diferent. És una cosa més del món occidental.
Sí, això es nota, quan parles amb gent de fora, més africans o asiàtics, diuen, no, sí, a mi la meva parròquia de joves en sobren, de fet, marxen a altres jocs perquè no hi cabem, no, coses així.
Sí
que Europa també és, les coses pues, tenen una història i algunes no s'han fet del tot bé, i ara avui en dia pues, és més complicat, però bueno, l'Església està viva, i en aquest sentit, bueno, a mi no em preocupa molt, vaja.
No, et veig molt tranquil. Gemma, quina percepció tens tu?
Jo crec que hi ha com un cert prejudici, no?, de que la religió és una cosa carca, antiga, que deia el Miquel sobre la història de que hi ha algunes coses que no han acabat d'encaixar amb la societat, amb els nous temps, no? I aquest de calaix, no?, és el que encara s'arrossega, i encara es veu la religió com això, com una cosa que no és actual i que no va bé, no ens soluciona res, no? Realment no ens aporta res a la vida actual, no? I suposo que és aquest no aportar res que fa que quedi obsoleta per molta gent,
Mm-hmm. I tu creus que no és així, que aporta moltes coses?
Que jo crec que s'ha de sentir bé el discurs que hi ha al darrere i qui hi ha al darrere, no? Perquè això, no? Si penses que al darrere hi ha això, hi ha només unes paraules ben dites o això, doncs no, segur que no t'aporta res. Però si penses que al darrere de tot hi ha Jesús, no?, que hi ha Déu, hi ha una fe, llavors tot això, doncs, sí que et pot aportar a tu al dia a dia personalment.
Si jo estudio enginyeria, i a l'enginyeria, no, doncs veus com funcionen les coses, perquè serveix una màquina, sí, i com pots treure més rendiment d'un procés. Però en canvi no et respon pues, per què estàs fet, o què és la mort, o què és la persona.
Sí, evidentment.
No? I és molt important per a tots pues, entendre jo per què estic aquí, i per què tinc dolor, i per què a vegades em passen aquestes coses. No? A mi m'agradaria entendre'm i entendre els altres i veure per què estic fet.
Sí, sí.
Si no, si estic fent per morir, pues, quin rotllo. Per això, no? En canvi, si dic no, pues, jo estic fet per ser feliç, i jo crec que després podré ressuscitar o podré viure eternament. Jo, pues, és molt diferent la concepció. I aleshores pues, hi ha respostes que ara potser no ens les preguntem, però sí que quan ens fem més grans i la fe no ens respon tant, ens les trobem al davant. No sé.
Ostres, però la reflexió que acabes de fer em sembla com molt interessant, no? És a dir, la barreja entre la mentalitat científica o tècnica, no? Aquesta de buscar la veritat a tot, a d'altres coses, no? Com, o sigui, per mi acabes de relacionar dues coses que per a mi, quan amb el Marc em va passar la llista, eren irrelacionables, no? És a dir, una persona que busca com la veritat real, palpable, no? I que alhora reflexiona sobre coses que són més etèries, no?
Poden caçar perfectament. Sí. Tenim una vegada, a vegades anem repetint que en un món cada vegada on la ciència avança més, la fe s'ha d'apartar, i jo crec que, vaja, caçen a la perfecció, perquè el que deia el Miquel molt certament és que la ciència et permet descriure certes coses, però n'hi ha moltes altres que la ciència no t'ho pot arribar a respondre, i t'aporta, i fins i tot a nivell de vida i de valors a seguir, que la ciència se li escapa.
Clar. Si tu penses el coneixement o la ciència com un coneixement per causes, és a dir, jo he fet un experiment i trobo que aquesta llei funciona, doncs també la filosofia o la teologia també pot ser coneixement, perquè si tu dius, vale, faig aquestes deduccions lògiques, i ja, doncs això té sentit. No? Jo faig unes deduccions i dic, mira, això funciona, aquesta màquina funciona. Però també puc fer el mateix amb coses més abstractes. Cada vegada potser costa una mica i és més elevat, però bueno, la fe és raonable en moltes coses. En altres no, hi ha coses que dius, ui, aquí has de tenir fe pura.
Aquí em grinyola, no?
Aquí, aquí ho crec.
Aquí és un acte de fe i més ben dit.
És un do i també s'ha de demanar. Sí. Però hi ha altres coses que dius, no, mira, això pues té sentit. Té sentit, és explicable. Bueno, sí. Res.
En el vostre entorn, us sentiu a vegades, havia posat l'expressió així més, un rar avis, però us sentiu una mica bitxos raros a vegades?
Bitxos raros? No, és veritat que tu vas en el teu entorn, jo per exemple, perquè ho visc amb certa normalitat i segurament perquè tot són etapes de la vida i quan ets més adolescent sempre el que surt una miqueta de la regla general et costa dir-ho i segurament no ho deies amb gaire il·lusió i no tenia gaire clar i t'amagaves. Ara que ho vius tot més naturalment, ho expliques i amb els teus companys d'universitat, bueno, ja, sí, tinc una amiga que ella és de Mallorca i ella també viu la fe, llavors tens una certa complicitat perquè t'entens, però en el teu entorn és veritat, en general el més comú no és tenir amics que vagin, que tinguin una vida a una parròquia o que vagin a missa, vas dir, no? I tu, perquè parlant surt, sí, sóc cristià, sóc catòlic, em diuen, ai, i tu vas a missa? Dic, sí, vaig a missa, però a vegades sobta molt, no?, que digueu, ostres, un jove que s'involuca una parròquia i que va a missa, quina cosa estranya. Ho veuen ells com estrany, jo al final ho veig amb una certa... O sigui, estic content del que faig i tampoc... A vegades és la visió externa. Com a mi, com a persona, sí que soc conscient que a vegades no és el més habitual, però no en un sentit negatiu, perquè com que ho veiem una certa joia i que estem, no sé, orgullosos a més de ser estimats per Déu, perquè ho vivim així, doncs, no ho sé, no em vull enrotllar molt, perdoneu, que jo a vegades començo a xerrar, però...
No, no. Ja et tallaré, sí, ja saps que sóc de tallar jo. I vosaltres dos, com ho sentiu?
Bueno, doncs és igual, si tu dius la vida, doncs...
Però hi ha hagut moments en què ha estat més difícil?
No, perquè...
Miquel?
Si tu expliques les coses amb normalitat, dius, pues mira, jo ara vaig a missa perquè vull celebrar que tal, que Déu ha ressuscitat. Ah, molt bé, potser no ho entenen i et pregunten, però sí, mira, vaig a missa i cap problema, jo penso que això està bé i penso que això està malament. Ah, molt bé. I després et vas a jugar a futbol i després et vas a prendre una canya i tot normal.
Sí, no... Jo sé que jo sí que he tingut moments de no dir, o sigui, jo ara potser ho dic sense cap mena de problema, però hi ha hagut etapes a la vida que vas a fer un grup a la parròquia amb gent de la teva edat i amb amics de l'escola no els deia que anava a la parròquia o si anava a missa, he quedat per fer no sé què, però és veritat que aquests moments, vull dir, jo sincerament jo els he tingut perquè ho vivia bueno, menys obertament, i et dic perquè jo crec que són etapes a la vida i quan veus que una cosa no és la més habitual, doncs a vegades costa explicar-ho la resta, fa com una miqueta de vergonyeta, no? Per dir-ho, sí, és veritat, eh? Sí, ara no, però que hi ha hagut etapes, sí, és evident, sí, i perquè hi ha molt prejudici, llavors a vegades coneixes a gent i que hi ha de primeres que surti el tema a vegades de ets creient, practicant, vas a missa, participes a la parròquia, a vegades ho has d'edulcorar molt. Jo me recordo que en un principi fins i tot a part de la família explicaves, no, o sigui, jo participo amb faig voluntariat, vaig a la parròquia perquè es fa Càritas, i és a dir, no ho vivia gaire obertament. Ara sí, dic que sí, que hi crec, que cap problema, tu pots creure o no, jo sí, ho visc amb naturalitat, i llavors ho expliques.
Només faltaria. Que,
sí.
Gemma.
Jo crec que també de bones a primeres no ho diria, no ho dic, vaja, no és de les coses que al cap d'un temps de conèixer-nos, llavors sí, perquè ja és com que forma part de la meva vida i com que en alguns moments doncs explico algunes coses que faig, doncs ja dic, no, això ho he fet amb la parròquia, no, això l'altre dia vaig anar a missa, no, o ara estem amb els amics, no, ara jo marxaré i m'aniré a missa, no, i ja ho dius amb més naturalitat. I també fa uns anys vull dir, fa uns quants anys. Sí que és veritat que no sempre donava com el mar, donava altres excuses, no? De faig altres coses, però per això, perquè és un tema que no és com que no és molt habitual, no? Al final això tracten de bitxo raro i no, tampoc no és el que vingui més de gust, no? Però però bueno, però amb el temps ja tothom s'ha anat acostumant i ja és una altra història.
Sí, és una forma de viure, és dir, no, per mi, clar, la fa fiel no és només anar a missa i pregar, sinó que si llegeixes l'Evangeli i té una sèrie que et comporten uns valors per la teva vida i certament revolucionaris i més en moments com ara a nivell mundial també convulsos, doncs l'Evangeli sempre ostres, amb qui menys vulguis parlar, parla-hi, a qui no vulguis mirar, mira'l, estima, és a dir, és un missatge a més d'amor. Llavors jo molt humilment l'intento portar a l'Evangeli a la meva vida, sé que segurament ho faig molt malament, però a vegades en cas de dubte et guia la teva forma d'actuar, de relacionar-te amb la gent, que ho pots fer millor o pitjor, però crec que és molt necessari viure l'Evangeli en el dia d'avui, perquè tots els anys que fa que és escrit, el missatge és supervigent i revolucionari.
Revolucionari,
sí, per mi sí, és a dir, ho segueix sent, és a dir, moments de conflicte, és a dir, aquí li entra el cap, és que no ho sé, a vegades és, poso un cas a l'Evangeli, no, que aquest el coneix molta gent, segons la llei en aquell moment, doncs una dona adúltera se l'havia de lapidar. Jesús diu: vinga, nois, qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra, i surt a defensar la dona. I que a vegades, doni a l'Església, sembla que d'allò, doncs, però l'Evangeli, Jesús surt a defensar la dona i no hi ha. Al final tots els homes marxen i s'escapen, i ella diu: no, jo et perdono, tranquil. Mm-hmm.
Sí. O després també diu: estima els enemics, no? Diu, perquè clar, si estimes els que t'estimen, doncs això
està
molt bé,
no?
Però gràcies a tots. Estima els enemics, no? Voler el bé pels enemics. Si aquell que no et vol bé, tu estima els altres i desitja'ls-hi bé.
Sí, no sé. Heu dit diverses coses i tinc alguns dubtes i us els vaig a traslladar. Participar a la parròquia, què vol dir participar a la parròquia, Miquel?
Doncs a la parròquia es fan moltes activitats, hi ha la catequesi, hi ha la missa, perquè representa una comunitat. Aleshores, participar a la parròquia és estar amb la comunitat, doncs ajudar en les catequesis, ajudar a les misses, o ajudar a les activitats que es fan, com adoracions, rosaris. I després, pues, a les activitats que es fan, pues, estar per allà. Sí. Intentar donar un cop de mà i rebre després formació.
Uh-huh. A les misses, una de les misses importants és la de diumenge, no?
Sí.
Sí. Clar, si vas a missa segons a quina hora, el dissabte a la nit has de recollir d'hora.
No, però no hi ha problema. A la Puríssima fem la missa el diumenge a les 9 de la nit, vull dir, per exemple. Vull dir, cap problema, es pot tot compaginar. O en el dissabte al vespre, que és de vigília, cap problema.
Sí.
No és excusa.
Podeu compaginar-ho amb l'oci, no?
Sí, això sempre. Va,
perfecte.
I tant.
El Miquel crec que s'ha deixat una cosa molt important, que és Càritas, a les parròquies, que tenen un paper molt important.
Molt.
De cara a servei als pobres, no? I ja, vull dir que és col·laborar la parròquia amb Càritas, doncs també és una tasca molt important que hi ha.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat a tots tres i haver-nos ajudat una mica a situar-nos, amb aquesta classe que ens ha fet el Miquel ràpida, que jo, mira, ja me l'he apuntada perquè ja ho heu vist que vaig perduda, ho heu vist. Moltes gràcies al Marc Barrades, al Miquel Saló i a la Gemma Segura per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, que gaudiu de la Setmana Santa.
Al matí, amb Mireia Sanz.